Al matí, amb Raquel García.
Veni, vidi, vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Bon dia, aquí Veni. Com està? La Vidi i la Vici.
La Vidi, la Vici i el Ramiro.
Ai, ja t'has carregat el guió, veus? Sí, perquè avui doncs, no només tenim una finalista de la gala sabadellenca, sinó també tenim aquí el creador del premi d'aquesta gala. Com va anar? Com us trobeu després d'aquesta ressaca emocional? Tots dos?
Va anar molt bé.
Oi?
Sí, ressaca poca, perquè ens vam prendre una Coca-Cola després d'un bocata.
No? Home, però les emocions, no?
Ens vam divertir molt i va ser molt entranyable. Hi havia molta alegria, no, Raquel? Jordina,
sí,
hi havia molta alegria.
Sí.
Era un acte que es respira un ambient postpandèmic.
Sí.
La ciutat amb ganes de trobar-se, alegria, riures, molt desenfadat tot, i a mi em va agradar molt el rotllo que hi havia aquella gala. No era una gala de patir, era una gala de gaudir i era
i en positiu, no? Que sempre més es va afegir, es va destacar molt el que nosaltres sempre expliquem en aquesta secció, que Sabadell, allò de cadascú va per ell, no sempre és així, i que tenim molt de talent i que hem de treure pit, no?
I tu i jo vam ballar com a loques
allà assegudes. Jo és que necessito anar a ballar.
Perdona, però tu i jo anàvem girant
flamenques.
Bé, com amb la sintonia, que no ens veieu, però ballem tota l'estona.
L'alegria és que necessitem. I avui doncs, som doncs, a punt de descobrir tot un tema, perquè avui parlarem del paper de l'autor, del creador d'una obra, del concepte de com ha anat evolucionant al llarg de la història i de molts interrogants sobre aquest tema, sobre l'autoria i molt més encara a dia d'avui, en aquest món cada cop més digital. I parlem i reflexionem sobre tots aquests temes, per tu, Ramiro. A veure, digue'ns per què et va sorgir aquesta proposta, aquesta iniciativa.
Home, són temes amb els que et vas trobant sempre, com que tota la vida dedicant-nos a això, són temes que van sorgint sempre, i n'hi ha molts,
És que jo crec, i avui ho comprovaran els nostres oients, que començarem a trobar algunes respostes, però es generaran altres dubtes, incògnites, perspectives.
I tant que sí.
Doncs comencem. Avui no començarem parlant a pujades.
Què em dius?
No, avui trenquem. Avui tenim el convidat a l'estudi. Avui no comencem amb l'Anna. Avui trenquem esquemes, Montse. No?
Vinga,
també
va.
Hem de sortir de la
Jordina,
zona de confort.
La Jordina Vinga. També.
Sí, estem... La veig aquí.
La Jordina, que a vegades fa més.
Doncs avui comencem donant veu a la Pat Vila, perquè jo crec que ens farà viatjar en el temps i entendre els orígens i l'evolució de l'autoria en la història de l'art.
Veni, vidi, vici.
Hola, bon dia, el meu nom és Pat Vila. El tema em sembla molt interessant. Jo recordo que en l'arxifamós tractat sobre art de Gombrich, ell comenta que no hi ha una cosa anomenada art, sinó que hi ha els artistes i les seves obres. Per tant, les dues coses no haurien d'anar desvinculades. El problema és que en el dia d'avui el personatge, l'artista, acaba agafant un protagonisme a vegades excessiu i que no va lligat realment a la qualitat de l'obra que produeix, sinó d'aquella capacitat que ha tingut ell mateix o la gent o l'editor que hi ha darrere a fer-lo esdevenir un personatge interessant. I, per tant, la seva obra acaba sent interessant al mateix nivell que ell. I no sempre això té una relació. Contràriament, hi ha obres d'art meravelloses que no han tingut la sort d'estar produïdes per persones que tenen la mateixa capacitat mediàtica i d'acceptació per part de la societat i es perden en un no-res.
Molt bé, això que diu la Pat Vila.
Bona reflexió.
És molt important perquè, esclar, les obres estan aquí i elles mateixes ja parlen. I llavors nosaltres crec que hauríem de ser capaços de posar-nos davant d'elles amb una visió neta i poder-les mirar com si no les haguéssim vist mai, prescindint quasi bé de l'autor. I faríem grans descobriments i ens emportaríem unes sorpreses impressionants. Inclús obres molt conegudes que les hem vist tant, per posar un exemple, la Gioconda.
Sí.
Oi? L'hem vist tant que ja no la veiem. I llavors és un exercici fenomenal netejar la ment i tornar-te a enfrentar aquestes obres. I és fenomenal. Jo quasi bé a vegades prefereixo una bona obra d'un mal d'un artista poc conegut, no d'un mal artista, que no una obra d'un artista conegut, que a vegades és mediocre. L'obra, eh?
Sí, sí. Doncs la primera recomanació també del Ramiro, posar-nos doncs, sí, això, la mirada dels nens petits encuriosits que veuen el món per primera vegada. Sí. Seguim desgranant també doncs, la importància de l'autoria ara doncs, amb les reflexions del Xavier Vidal, escriptor i periodista, que també doncs, ens parla, ens fa viatjar en el temps, però també ens parla del present, no?, en aquest món digital. Escoltem aquest sabadellenc.
Beni Bidi Bici.
Doncs és curiós el tema de l'autoria de les obres artístiques, perquè originàriament sembla que van ser els escultors i els ceramistes d'Atenes els qui van començar a signar les obres. Però no perquè volguessin que el seu nom destaqués i els consumidors reconeixessin el seu talent individual, diguéssim, sinó perquè una obra signada significava que havia seguit uns determinats cànons estètics i uns estàndards de qualitat. Era com el segell de garantia signar les obres. Enfront de les que arribaven, per exemple, d'Itàlia i que solien ser d'una qualitat molt dolenta, tant d'elaboració com els materials i tal. El que resulta realment curiós és que avui, 2.500 anys després, signem les obres justament per allunyar-nos del cànon, per dir-li al consumidor, ep, que aquesta obra meva és totalment original i personal, que és just el contrari, en certa manera, a la raó per la qual es va començar a signar les obres artístiques. La qüestió, probablement, és que des del romanticisme vivim aquesta falera d'individualisme i que l'era digital i de les xarxes socials, òbviament, ha multiplicat per mil. Sembla que als nostres dies faci falta de manera imperiosa el reconeixement de la individualitat en l'autoria, perquè la teva obra, d'alguna manera, sigui valorada de veritat. I el nom es podria dir que ha substituït el cànon. Tot i això, he de reconèixer la meva egolatria per la satisfacció que sento quan veig el meu nom en la portada d'una novel·la, un llibre de contes o un premi literari.
Què en penseu? Perquè també ha fet unes reflexions molt, molt encertades, jo crec.
Jo personalment sempre explico que en el cas de l'escriptura, que és el que conec, és una obra d'equip. Precisament perquè és una obra d'equip, tu pots anar al màxim. O sigui, si un cantant d'òpera surt d'escena, no pot cantar al límit, perquè pot fer un gall impressionant. Per tant, sempre estan, moltes manifestacions artístiques estan per sota del seu màxim. En canvi, amb l'escriptura jo em puc permetre el luxe d'anar al límit, perquè hi haurà tot un equip de maquetadors, de correctors estilístics, passa per 5 correctors cada llibre que escric, de diferents especialitats de correcció, no de les faltes. Aquest és una, d'estil.
Sí.
I clar, jo puc fer la bogeria que vulgui, que hi tinc tants àrbacs que mai la pifiaré. Per això és tan important la diferència entre un llibre editat amb una bona editorial i una autoedició. L'autoria, ell diu no, en trec intermediaris. Jo directament, no, el que et treus és proteccions i garanties d'una obra
de qualitat,
d'una qualitat com a mínim d'uns estàndards que no pot fracassar. No ho veus així, Jordina?
Jordina.
Depèn de cadascuna de les arts, no? Perquè la pintura és diferent. La pintura ets tu que et trobes davant del quadre i allò que surt és...
Sí, però passes malament. Jo preferiria tenir...
El suport, no?, de la Montse.
Aquests que tu dius, perquè a vegades deixes anar al quadre amb molts dubtes.
Jo no, clar.
T'has de llançar el buit, no?
No és un mal assumpte, no?
Però
no,
clar.
I més tu i jo que tenim aquest punt. Tens segurs a vegades fent
i tant,
coses,
tant,
no?
Però clar, llavors,
pel que fa a
l'autoria, és molt més autèntic. És el mateix artista que es volca a la peça. I prou, no hi ha ningú més. En canvi, el llibre o amb un cantant o les altres arts és més una feina col·lectiva.
Sí, és més diferent, sí.
Això també és interessant, el que apuntes, les diferents disciplines.
Però bé, a l'autoria, el concepte d'autor se li està donant una importància massa gran, crec jo. Perquè, a veure, hem de partir de la base que nosaltres, si agafem tota la història, imagineu-vos una gran cadena tu neixes en un moment en què et trobes un moment de la cadena que ni tu saps tan sols has triat. I llavors tu ets un eslabó més d'aquesta petita cadena, que quan et moris tu hi haurà un altre que la continuarà. És com una carrera de relleus, de corredors, que tot hi ha una carrera que hi ha 10.000 que estan corrent i hi ha un moment que un et passa el pal i la teva missió és continuar el pal i entregar-lo quan et mors amb un altre. Llavors, tot el que... La carrera no l'hem fet nosaltres, porta 1.000 anys.
Sí, sí, en aquesta part, d'aquesta manera, també és una evolució col·lectiva, no?
Col·lectiva,
és a dir, fem un salt conceptual al moment que socialment estem preparats per fer aquell salt conceptual. I el pot fer un amb una banda, amb un país, o un altre, també traurà una cosa semblant en un altre país, potser.
I per més que portis, estàs aportant un 5% de tot el conjunt. Encara que en el segle XX s'hagi... O sigui, hi hagi hagut la idea que l'artista neix de zero, sense influències, tot això és una camama, això és mentida. Tots venim d'una tradició i aportem un petit gra de sorra i és així, eh? És així.
Exacte, i la figura del geni, que és del romanticisme,
és una figura
no?
És molt recent.
I és molt recent, que és aquell ésser imbuït d'una expressivitat i uns sentiments únics, transmeten una cosa única. Jo sempre... Quan presento un llibre ho dic, ens agafeu els autors com els màxims responsables de la qualitat de la nostra obra i els màxims interpretadors. Si ara vingués un senyor que es diu Cervantes, no? I digués, acabo de presentar un llibre que es diu El Quixot, i vull dir que és una merda, que ningú se'l llegeixi, que realment he fet una obra que no val res, li faríem cas? No. Per tant, l'autor no sempre és el millor interlocutor de la seva pròpia obra.
No.
I tant. Moltes vegades és la societat, o fins i tot. Les institucions o els col·leccionistes, també. No?
És més, l'autor és una figura sospitosa. Per què? Perquè vol vendre el seu... Vivim en una societat mercantilista i no dirà al Ramiro... els col·leccionistes que ha fet una porqueria, no diré que ha fet una porqueria, tot i que nosaltres sabem de vegades no quins sortit, errors o quins problemes té la nostra pròpia obra i l'hem de dissimular en pro del mercat.
Sí.
Doncs seguim sumant veus i avançant en aquest imperi per ampliar també la nostra mirada. Ara donem veu també a una altra sabadellenca, el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts i col·laborador del Matí amb la secció El Cub Blanc.
Beni Bidi Bici.
Bé, doncs el tema de l'autoria em sembla una qüestió molt rellevant i significativa en l'art, ja no només en la història, sinó actualment. I és que tots sabem que hi ha una sobrecàrrega de producció brutal en el que moltes vegades prima més el fet de generar-ho que no el producte artístic en si. Però haig de dir també, per altra banda, que l'apropiacionisme sempre ha estat vigent. De fet, molts artistes, molts creadors i creadores, quan fem alguna cosa, quan produïm, moltes vegades no ho fem del res, sinó sempre ho fem apoyats en els referents i herències culturals que hem anat tenint. De fet, és una cosa que Foucault deia, no?, que la cultura forma part de tothom, i en aquest sentit, entendre l'art i la cultura com un ens universal fa que d'alguna manera ens deslligui a tota aquesta qüestió de l'ego.
Aix l'ego, L'ego. Tan necessari per als artistes, però també hem de mesurar, que després ens fa infeliços.
I tant. Jo crec que és un problema.
Però és un ego generós, no, Ramiro? Perquè podríem ser autorreferencials neuròtics i quedar-nos-ho per nosaltres, i en canvi et donem alguna coseta als altres. No.
Jo crec que això ja va una mica de baixa, ara, al segle XXI. Crec que tota la tradició aquesta del segle XX, que ve del romanticisme, hi ha hagut un desgast tan gran de tot això de l'ego, i s'han fet coses una mica tan, a vegades, estrafalàries, que jo crec que ja tothom, els artistes d'ara, ja potser són més conscients de que ja la cosa ja no és tan important.
Que no cal que et criïs un personatge per ser un bon artista.
No, esclar que no, perquè l'obra és el que mana, és el que dèiem abans. L'obra mana.
O sigui, però voleu dir, en aquesta societat tan egocèntrica de xarxes socials, d'aquesta projecció, aquesta necessitat d'individus... No sé, o sigui, em sembla molt interessant, però també penso...
Jo diria que hi ha dues carreres paral·leles. La carrera de lo que arriba, o sigui, que es fa popular, i el que realment s'està fent en sèrio, que va una mica amagat a sota terra i sortirà tard o d'hora perquè té qualitat. O sigui, que hi ha dos carreres paral·leles i que no... No el popular té per què ser bo, perquè se li ha fet molta propaganda, oi? Però realment s'està fent... Sempre a la vida s'està fent una obra sèria que normalment tarda uns anys en sortir.
Però al final hi ha justícia poètica, no? Al final s'aconsegueix.
No necessàriament, sempre. No necessàriament, perquè hi ha moltes dones boníssimes que no han sortit mai a la llum, per exemple, per una societat que prima...
Sí.
Ho sento, eh? Però...
Sí, no, no.
Avui m'encanta perquè hi ha debat.
Tens raó.
No vull dir que no m'encantaria un món tan just i idealista com ell diu, però no necessàriament es fa justícia. De vegades sí. I els clàssics...
Si hi ha talent, sí que és veritat que si hi ha talent, no?, i constància, tenacitat, al final...
No, necessàriament.
I també no penseu que els clàssics són una construcció contemporània? Cada època fa una construcció sobre quins són els seus clàssics i per què, i en el fons estem reinterpretant un passat i ens l'inventem.
Exacte, com la Ilíada, és impossible això llegir-te. La Ilíada és una cosa infumable. Tots els armaments d'uns i dels altres, els cavalls, les armadures, i dius, però m'està fent un inventari. Dic, no tinc ganes, me'l vaig llegir
perquè queda massa lluny, no? Ara, per saber, clar.
I que no, i que és un tipus d'estètica de l'heroi que mata i que passarà la història, que no té relació amb un món que volem pacífic, ecològic.
Parla
no ens interessa.
Parla d'uns valors que no ens interessen. Però llavors estic segur que amb els valors que ara estem fent servir, si agafem la història, recuperarem obres que en aquell moment no se'ls donava importància perquè no participava dels valors nostres i que ara les recuperarem de la història. Per això jo dic que el que està bé s'acaba recuperant. Perquè els mateixos artistes, per necessitat, ho recuperen, crec, eh?
Perquè necessiten dialogar amb bons.
Sí.
Home, mira ara tota la tasca que s'està fent, no? Gairebé d'arqueologia, de recuperar noms, no? De dones artistes, que potser en el seu moment no es van valorar.
I tant, i tant, sí.
Seguim amb més veus. Ara escoltem doncs, a l'escriptor i periodista Martí Gironell, que, per cert, m'encanta, sóc fan absoluta de com també doncs, encara el repte que li hem proposat.
Beni Bidi Bici.
Fins a quin punt és important l'autor en l'obra o l'obra és fruit del seu temps? Home, aquesta és bona, de diatriba, aquest plantejament, i jo crec que es pot abordar des de molts flancs. És evident que l'autor escriu o pinta la seva obra fruit d'un temps, fruit d'una manera de viure i de pensar, per tant, d'un marc mental determinat, i després al cap dels anys es fan unes interpretacions o unes altres en funció també de com s'hagi arribat a conèixer tant aquest temps on va ser creat i concebut aquest moment artístic, com també com era l'artista que el va concebre. No? Jo crec que, en el meu cas, per exemple, soc molt de l'escola italiana, tant de Benedetto Croce, que era un esteta italià que va influir molt a Umberto Eco, en la manera, sobretot, de concebre l'obra d'art com una obra d'art oberta, en el sentit que qui contempla aquella obra d'art ha de trobar, ha de descobrir la intuïció que va provocar l'artista que creés aquella obra d'art, sigui, insisteixo, en la disciplina que sigui, no? I, per tant, jo hi crec molt en aquest sentit i per això trobo que una obra literària és una contínua possibilitat d'obertures, com ho és també un quadre i que és fruit també de la interpretació que es doni en el temps que es faci aquesta interpretació i que es miri de coses que haurem après, coses que haurem conegut, coses que haurem, entès d'una manera o d'una altra en funció de com hagi evolucionat també la nostra societat en el temps, no? I en aquest sentit em torno a remetre a aquest autor italià que per mi és de capçalera, que és Umberto Eco, que deia que l'autor, estic parlant de literatura, l'autor és més en l'estil que no pas en l'argument, i que l'autor s'hauria de morir després d'escriure la seva obra per aplanar precisament el camí al text, i que aquell text s'incardini i s'interpreti en funció dels temps i de les persones que visquin en aquell temps quan els hi arribi aquella obra. Per tant, és evident que l'estructura filosòfica que envolta aquest dilema és important, però sí que diria que en aquest plantejament l'obra potser va cobrant més importància o menys de mèrit en funció del temps en què s'analitza o en què s'observa. I que ara que vivim en una societat on es dona molta més importància a les autories de les coses, doncs potser sí que també ara, en aquest moment, cobra més relleu que sigui del segell d'algú o d'algú altre, i això també alhora t'ajuda a interpretar i potser a valorar o a menys tenir aquella obra.
Doncs també molt interessant les reflexions del Martí Gironell. I per acabar, perquè així després també tinc ganes de que el Ramiro ens expliqui, perquè ha fet uns apunts i vol també, doncs, aquí té moltes propostes i idees. Jo us vull emplaçar a escoltar l'Anna Pujades, professora de disseny i arts d'eina i de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè respon la qüestió que abordem avui, però va molt més enllà, perquè ens proposa els reptes d'aquest tema en aquest món digital. Prepareu-vos, perquè a mi em va explotar el cap ahir.
Beni Bidi Bici.
M'agradaria agafar aquest tema de l'autoria en les arts i tractar-lo des de l'àmbit digital. I voldria donar-vos, explicar-vos, tres fenòmens sobre els que penso que val la pena reflexionar. El primer fenomen que deriva de la revolució digital i que influeix en l'autoria és el fet que avui en dia hi ha milions de persones que intercanvien fotos, textos, vídeos, il·lustracions i música a diari, a través de MySpace, Flickr, YouTube, Instagram i en mons virtuals com Second Life o com els blogs. O sigui, que ha sortit un World Wide Web, un espai que ha quedat estructurat perquè milions de persones s'hi puguin expressar creativament. I hi ha multitud de plataformes en línia que, a través de les quals pots comunicar les teves creacions. Es podria dir que hi ha hagut una democratització de la creativitat, perquè ara són els que abans eren els espectadors, els lectors, els usuaris o els consumidors, els que generen el seu propi contingut, els seus propis temes i les seves pròpies formes. El segon fenomen que deriva del desenvolupament dels mitjans digitals i que fa reflexionar sobre l'autoria és la capacitat de les màquines de crear art. Actualment existeix el que s'anomena l'art amb codi. En aquest art, el software es podria considerar en part autor del resultat final. Es tracta del que els especialistes han anomenat l'autor híbrid. No es tracta de dibuixar a partir d'un software, perquè llavors el software és una eina com qualsevol altra, és com un pinzell o com un llapis, i l'autor és la persona que ha dibuixat. No, del que es tracta és de programar rutines amb un llenguatge informàtic a partir de les quals es creen infinites permutacions de formes generatives. O sigui, de programar màquines que dibuixen o que pinten, digitalment, clar. El que programa és la persona, però la màquina no està totalment limitada i té un marge per combinar de manera aleatòria, arribant a resultats insospitats i que no s'han controlat per la persona. I el darrer fenomen, penso que és el del codi obert. Actualment està sorgint tot un moviment entre els creadors que s'identifiquen amb la idea del open source de la informàtica. És un art que el que agafa són aquests principis del moviment de programari lliure i té la idea de que la creativitat es beneficia molt de que les vies de comunicació siguin obertes i que la informació es transmeti lliurement. Aleshores, l'art obert el que busca és compartir processos de creació i de distribució perquè altres persones puguin utilitzar-los, adaptar-los, canviar-los, reformular-los, distribuir-los de manera lliure. En aquest sentit, potser la cultura del codi obert és la que està marcant més ràpidament un canvi de paradigma respecte al que seria l'autoria.
Jo crec que ens ha posat deures, eh? És que anàvem tots mirant i reflexionant. Ramiro, digues.
Bueno, el que ha dit l'Anna Pujades, jo hi ha moltes coses que podria dir, eh? I és que el primer és que tot se n'hi diu art ara. Perquè, és clar, una cosa és fer un divertiment amb el mòbil amb quatre imatges, i l'altra cosa, diríem que és l'expressió de l'esperit. Són dues coses molt diferents. I quan parlem de l'art en majúscules, que crec que ja vindria sent moment de que s'acotés una mica tot, perquè ara està tot barrejat, hi ha un cacau aquí terrible. L'antropologia, els artistes parlen d'antropologia. Està tot barrejat. I jo crec que ens estaria bé començar-ho a acotar, tot això. Llavors, és clar, jo veig que L'expressió de l'esperit és una cosa sèria i que no es pot fer de qualsevol manera. Es necessita un llenguatge que l'has de conèixer molt bé, Montse, tu saps molt bé això. L'has de dominar, perquè per fluir, si no domines el llenguatge no flueixes, llavors l'esperit queda a mig. Llavors,
jo clar, també veig
tema sèrio.
És una societat que cada vegada menys vol ser espectador, lector, visitador. Sí. Vol ser protagonista directe de l'art.
De fet, ja ho destacava al principi,
per això existeix el Facebook, el llibre de la meva cara. O sigui, no volem una cosa que no sigui... Em vull veure a mi estant aquí, em vull veure a mi expressant això, vull fer un blog, vull ser jo el protagonista. Ves... Aquella meravellosa frase de Borges que deia hi ha gent que es presumeix dels llibres que ha escrit, jo en canvi presumeixo dels llibres que he llegit, que és una frase maquíssima. Avui no, avui tothom... Jo estic cansadíssima de fer presentacions de llibres i que hi hagi una petita cua de gent que digui et porto el meu original perquè jo també vull ser escriptora. La idea del el lector normal i corrent, que gaudeix amb els teus llibres, és difícil, no et trobes? Tu ets contínuament gent que vol pintar, que està molt bé, i que deu haver molt talent, però...
Sí, perquè també, dius, per què també no és bonic que tinguin aquesta capacitat, o necessitat d'expressar, de comunicar, de transmetre, però clar, aquí també parlàvem i reflexionàvem avui què és art, no?
És que cada dia ara
el talent,
l'art està entrant més dintre el camp de l'espectacle i està perdent tota l'espiritualitat. Si tu ara mires les seccions de les revistes i dels diaris, abans doncs hi havia la secció d'art i tot ara està barrejat amb, jo què sé, moda de vestir, amb dissenys de motos, està tot barrejat, oi? Entrat dintre, ho volen socialitzar tot tant que una cosa que no és socialitzable, perquè és una cosa molt estricta.
És un tema molt delicat.
Molt delicat,
perquè és un tema d'èlit cultural, és un tema de moltes qüestions, de democratització, és una qüestió molt, molt difícil d'abordar, aquesta.
Molt.
Perquè segons el que diguis, sembla que et vulguis apartar, però sí que hi ha la... A veure, l'art per què serveix? O la cultura serveix per entendre't millor tu mateix.
Però si arriba un punt... I aprendre a veure el món, també.
Exacte. Sí. Però si arriba un punt que jo prefereixo qualsevol tonteria meva, un TikTok meu, per exemple, ballant una sinfonia de la... que sigui, que escoltar bé Wagner o Bach, perquè no hi estic jo, a Bach no hi estic jo, i amb mi en el TikTok fent un ballaruqui i sóc jo. O sigui, qualsevol manifestació on apareixi jo, per molt banal i tonta que sigui, ho prefereixo a la alta cultura, tenim un problema perquè estem fent com persones autorreferencials, infantilitzades, o sigui, no sé la Jordina que, com ho veu tot això.
És que és complex.
És complex,
és molt complex. Jo crec que el que posa sobre la taula l'Anna Pujades és aquesta revolució del coneixement i aquesta revolució de l'ésser humà. El moment que apareixen les màquines, apareix la globalització, l'evolució del coneixement humà ja no depèn només dels individus, sinó que depèn dels individus en interacció. És com si evolucionéssim d'una altra manera i cap a un altre sentit, que és un sentit que no és únicament humà. I llavors poses l'art sobre la taula i què passa? Doncs també aquesta manifestació humana, al moment que hi entra la màquina, també es transforma i és una altra cosa. I és una altra cosa molt diferent d'aquest art més individual i aquest art que produeix una persona individual. Jo crec que una cosa no treu l'altra, però sí que és cert que l'individu, la nostra, com a humans, el coneixement ja no depèn només de les ments personals i allò que retenen, sinó que és un híbrid entre nosaltres i allò que ens aporten les màquines. I estem a l'inici, i tot això ens fa que ja no siguem diferents i no som estrictament humans, ja comencem a ser alguna altra cosa.
I a Jordina, tot això ho trobo molt bé, el que dius, però no hi estic d'acord amb res.
Perfecte.
Perquè penso que... No, perquè l'art és una experiència íntima, totalment íntima, de converses amb tu mateix. I llavors el que necessites és un medi per exterioritzar-ho el més simple possible. L'escriptor, si té un paper i un llapis, allà sortirà la primera idea. I el pintor, un paper i un llapis, sortirà el primer esbós, que és un dibuix. Quan menys intermediaris hi hagin entre el cervell i aquesta expressió, més pura és l'expressió.
Però aquest art digital que es fa, és art també o no és art?
Per mi no.
Fas servir jo les molt tècniques digitals i amb un pim-pam fas 75 quadres, ho són? Però tenen aquest...
No,
quins són els drets d'autors d'aquestes obres d'art? Perquè ara també es parla molt dels no fungibles, no? Dels NFT,
hi ha una altra cosa, l'art més bo digital. O més dolent és art igualment. Pot ser algú que ha fet una manifestació artística que pot no ser de qualitat, però ho és també, i aquella persona sense qualitat però ha posat tot el seu esperit en la seva producció. No és art, això.
No ho sé. Jo veig que tot això digital és molt bo per la difusió d'obres. És molt pràctic. Però per l'hora de fabricar-les i de fer-les crec que és una altra cosa, Per mi,
Jo, connectant amb això que dieu, penso que hi ha dues possibilitats amb l'artista, de totes les expressions.
Sí.
Una, que sigui algú que connecti amb l'esperit d'una època i, per tant, a través d'ell jo em puc trobar a mi, o que sigui algú que es connecta només amb ell mateix. Si només es connecta amb ell mateix, ja prefereixo connectar-me amb mi. M'explico?
Sí,
sempre és millor l'original que una versió dolenta d'una altra cosa. O sigui, si són les seves neures, prefereixo les meves.
Les meves,
si són les seves tonteries, prefereixo les meves de tonteries. Sí. A més, d'alguna manera, l'autor no és tant autor, sinó representant. És a dir, manifestació concreta de molts. Quan jo miro l'obra del Ramiro, no veig la cosmovisió petita individual del Ramiro. Veig un món ideal que a mi també m'agradaria que pertanya. Em dona una sèrie de sensacions de felicitat, de pau, d'humor, del que sigui, del que sigui, però connecta amb mi. Per això la Isabel Cuixet diu, quan diu, és bo o dolent el teu cine? Diu, no ho sé, diu, només sé que connecta amb algunes persones. En el moment que el teu art no connecti amb ningú i només connecti amb tu, per ser un tu que parla amb tu, ja estic jo parlant amb mi en el Facebook.
Però potser d'aquí 100 anys, tu, que parlaves amb tu perquè no t'entenia ningú, algú et recuperarà.
Sí.
Et recuperarà i dirà, oh, però si aquest era un avançat al seu temps.
De què ens parlava? Tan interessant.
I ningú l'escoltava.
Té raó, aquí la Jordina ens ha tallat tot l'argumentació. Amb un treix i no res.
Sí, està ben vist.
No es pot fer programes amb gent tan bona.
Està ben vist.
No, es tracta de fer aquests programes i que la gent reflexioni, pensi, despertar l'esperit crític i que sorgeixin, com deia, moltes més preguntes, perquè avui començàvem amb el tema de l'autoria, no?, de com ha anat evolucionant, i acabem això també en aquest món digital, amb tots aquests reptes que hi han també de les autories, dels drets d'autor en aquest món digital.
Sí, no, bueno, el món digital, jo semblava que hi estigués en contra, però si hi ha una persona que domina el llenguatge digital amb la flexibilitat i la naturalitat suficient i això li serveix, No dic que estigui en contra, és com canviar de pluma a bolígrafo, m'entens o no? Per simplificar-ho, no tinc res en contra. Però per ara no ho he trobat,
I què més tenies aquí?
Ah, ui!
Digue'ns alguna cosa.
Clar, perquè havies apuntat el tema de l'autoria i com la importància d'aquesta assignatura també i de la consideració de l'artista, per exemple.
Sí, la importància de l'assignatura, sí. Veus, això és una cosa que ara avui en dia està molt poc de moda assignar, perquè es considera que és com un acte del passat i una mica pretensiós. Jo li dono molta importància, perquè signar és un acte de fe, que dius, hi ha acabat això i ho dono per bo. Per exemple, ens trobem amb el cas del Picasso, que era molt prolífic i va pintar mils d'obres, i ell, com que a més tenia molts calés, quan un estudi estava ple de quadros, llogava un altre estudi i deixava aquell ple de quadros. I en va omplir 5 o 6, a la seva vida. O sigui que... Llavors, què va passar? Que quan es va morir, els herders han començat a sortir Picassos a punta pala i n'hi han de dolentíssims, perquè eren obres que ell mateix no les havia ni acabat, estaven per allà, i tot això, i esclar, veus els Picassos bons, que normalment posa Picasso, i a més amb números romans posa l'any a vegades, i esclar, és molt important. Llavors, inclús en el passat, hi ha pintors que firmaven, per exemple, el Zurbarán, veies un paperet així doblegat amb un raconet que posava Zurbarán Fècit. Després també els flamencs, que eren com autors que encara tenien una... O sigui, que vivien de la seva pròpia obra, molt semblant al que fem ara nosaltres, també firmaven, el Vermeer firmava, tots aquests. O sigui, que té la seva importància la firma.
però hi ha moments que pràcticament el que compraria la gent és la firma. El quadre li importa un bledo,
aquí
i si diu Dalí, és igual. Aquí bàsicament estàvem. Vull això, retalla-m'ho, sí, sí. Que això és el que val
diuen
la pena.
Diuen que el Dalí, abans de morir, el seu marxant li va fer firmar un plec de papers en blanc, així.
I ahí posarem la pintura.
No, no, diuen que és veritat.
Que fort, eh?
Diuen que és veritat, sí, sí. Però esclar... Llavors aquí també hi ha
clar,
el tema
vivim
de...
en el sistema que vivim, no? També.
La història de l'art està plena d'obres que no estan firmades. I són fabuloses. Uh-huh. I les atribucions les veus que saltar d'una a l'altra que dona gust. A Londres hi ha un quadre, sí, molt maco, que és un Sant Jordi, que jo l'he vist atribuït al Giorgione i al Ticià tres vegades diferents. Van canviant el nom.
Segons a qui li convé.
Hi ha teories i llavors busquen tots la documentació, l'encàrrec i tot això. I ara durant hi ha una teoria, surt un professor que diu que no, que és una obra primerenca d'ell, que és com del Giorgione, i llavors un altre diu no, ja és una obra del Ticià. Però bueno, l'obra és igual de maca, tant si és que l'un com és la l'altre, que en el fons és el que anem, no?
Exacte.
Oi? Això...
I què més tenies?
Llavors, també hi ha el cas del Zurbarán del Prado. Mm-hmm. Hi ha un... Ai, el Zurbarán. Sí. El Caravaggio, perdona. Un Caravaggio molt maco, que és un sant, no sé què, un sant així tot tenebrós, que el va comprar un monjo, al principis de segle, un monjo d'allà que va viatjar molt, que se'n va anar a Palestina i tot això, i quan va passar per Roma va comprar aquest quadre que li va agradar tant. I ara ha resultat sent Zurbarán. Uh-huh. O sigui que...
El ara s'ha demostrat era... l'autoria, no?
El quadre ja era bo igual, i no seria pitjor si no fos del Zurbarán. M'entens? Però han trobat uns documents, seguint el rastre del quadre, uns documents, i s'ha pogut demostrar que era del Zurbarán.
Nosaltres a casa, quan érem, jo era petita, vam veure una pel·lícula d'un quadre molt tonto que havia a casa de tothom, i que darrere, posant el col, sortia un Zurbarán, un Picasso, que sigui. I bé, que els meus pares, que es miren, agafen el quadre de la paret i passen el col, el destrossen, i malauradament, però era aquella generació que qualsevol cosa que veiem per la tele ens impressionava tant. I en aquest sentit és el somni que hem tingut tothom, comprar una petita peça a no sé on i que sigui un tal, no? I que ens canvi la vida, no? És com, com una loteria imprevista.
Doncs ara jo crec que arriba el moment de fer les prescripcions amb el regidor de Cultura, que com sempre ens fa les seves propostes per omplir l'agenda. Bon dia, regidor Carles de la Rosa.
Hola, bon dia, què tal?
Suposo que avui també voldràs afegir, no?, i reflexionar sobre el tema que avui portem a debat, que és complex, eh?
És que m'he sentit una mica com que quan era una filosofia a BUP, que quan el professor t'explicava un autor, ja te'l creies automàticament, i quan t'explicava el segon autor et posaves en crisi i creies que l'altre era correcte, i després anaves... Per tota l'estona, les opinions que vaig escoltant avui em convencen, i després és veritat que em fan entrar en crisi amb el que acabo d'escoltar. Jo crec que esteu parlant de temes molt, 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 molt complexes, com deia abans la Jordina, i que a més és molt difícil amb la globalització actual poder definir-se. No? Però és veritat que el que comentava en Ramiro, no? Hi ha una traducció des de l'esperit fins a la concreció en pla terrenal de l'obra, entre aquesta traducció, aquesta mena de transcripció automàtica, que no saps ben bé quan es connecta el canal, no? I comença a traslladar-se, sigui el mitjà que sigui, sigui literatura, sigui pintura, sigui música. Hi ha un moment en què fas aquesta connexió, hi ha com una mena d'estat una mica de trànsit, i llavors aquí aconsegueixes plasmar-ho. Després, evidentment, entre la tècnica, l'ofici i moltes altres coses. Però, clar, tot això comporta que evidentment, hi haurà autors que se n'han moltes transgressors a la seva època, hi haurà autors que escriuran més per connectar amb el públic, hi haurà públic que connectarà amb l'autor perquè aquella individualitat, aquella intimitat li interessa, l'admira i el remou, com estava comentant la Montse, no? com se sentia davant d'una obra d'en Ramiro, o com se sent amb un lector davant de l'obra de la Montse, per exemple, quan es llegeix una de les seves novel·les. I hi ha autors que són, per tant, més al servei de... Hi ha autors que fan allò que els demana el seu esperit i, per tant, potser no estan preparades els seus coetànics en aquella època per entendre'l, no? I en el futur sí que serà així. I després també hi ha el tema de l'oportunitat. Hi ha obres meravelloses que hauran quedat en quants calaixos estaran plens d'obres d'art absolutes que, si les haguéssim descobert en el moment i en l'oportunitat adequada, els estaríem admirant, i han quedat totalment perduts, no? Perquè no hi hem tingut accés o no era el moment per ser mostrats. I l'autor és generós, perquè el moment que tu crees i tu pareixes allò i ho poses sobre la taula, li dones a la resta de la humanitat, i per tant sí que és cert que d'entrar tot el tema de l'autoria, sí, i dels drets d'autor i de poder beneficiar-te de la teva propietat intel·lectual, però un cop has donat allò a la resta de la humanitat, és un regal que els has fet, i per tant també has d'assumir que tindran múltiples interpretacions, múltiples lectures, múltiples usos, no? Crec que és així. I el tema de l'atribució, no parlem de Shakespeare, per exemple. Que arriba un moment que tot el corpus expirà, per exemple, quantes vegades s'ha parlat de si és d'un autor real o és una atribució que hem volgut fer pràcticament romàntica, no? De que pensar que hi havia algú tan universal i que tenia aquelles capacitats. Jo crec que tot el que esteu parlant és tan complex que realment sortiré avui d'aquí.
Jo ja ho he dit, amb moltes preguntes, però has fet un resum molt, molt acurat, eh? Jo crec que has escoltat amb atenció, regidor, la secció, i la veritat és que, doncs, el que dèiem, avui és, doncs, això, reflexionar en aquest imperi i continuar, doncs, creixent i aprenent. Clar, no volem acomiadar-te sense que ens facis les recomanacions, no? Que suposo que avui posant la mirada en la Plec, en la festa petita, però la més antiga de la ciutat.
Prescripció directa cap a la Plec. Ara que m'has valutat a Sabadell, que tenim a tothom pensant i traient fum del cap amb el que esteu parlant i amb el que encara queda per parlar, pensem en les activitats d'aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana tenim la Plec, recuperem els espais naturals de la Plec, per fi, després de dos anys de pandèmia, molt contents que això pugui ser així. A més, tenim una estrena, que ja vam poder veure una primera aposta, però clar, va haver de ser a fi de Sabadell, per tant, no era l'àmbit que li tocava del que és el seguici festiu. Sí. Tenim la sort que hi ha 10 entitats de la ciutat de Sabadell que s'han posat d'acord entre elles, han aconseguit crear unes figures meravelloses que són, a més, fetes a través del micromecenatge popular, per tant, és una aposta de recuperar, bueno, recuperar i implementar alhora, una tradició a la ciutat que ve totalment de la societat civil i del poble, per tant, crec que és una de les coses més maques que hi pot haver. Som testimonis d'aquest naixement, d'aquesta nova tradició, i que aquesta setmana, doncs, aquest diumenge, podrem veure a la tarda la vigília, podrem veure la signatura del protocol que fan intern, després, a més, hi haurà una entitat que és el Ciervo, que ha estat escollit popularment per ser portadora del panó de la ciutat, i després arribarà, després d'una cerca vilada pels carrers a la plaça Sant Roc, i podrem veure, doncs, totes les evolucions, totes les coreografies, les músiques interpretades per la banda de música de Sabadell, orquestrades específicament per aquest acte. Abans haurem tingut el 19è concurs sardanista, i després el dilluns tindrem, doncs, tots els actes propis de la Plec. Podem tornar a veure la cercavila després de la missa, situat a l'esplanada de la banda de salut. Podrem veure també escoltar el concert de la banda, totes les activitats constel·lades dels museus. Jo us recomano, com sempre diem, sincronitzats, entrem en l'aplicació, mirem allà dintre i de seguida trobarem moltíssimes activitats per tots els gustos i familiars i de tot tipus. I a part, doncs, evidentment, que hi ha una programació estable de la ciutat que també segueix el seu curs i que també hem de mirar teatres, museus, biblioteques i tots els àmbits, que tota la programació privada, que en tenim moltíssima, afortunadament.
Doncs precisament es nota també, regidor, doncs, aquesta sensibilitat que tens, no? amb la teva trajectòria, evidentment, no només com a regidor, sinó com a director, compositor teatral, amb el tema que parlàvem avui de precisament de l'autoria. Nosaltres emplacem els nostres oients, això, que també ens facin costat, que vinguin a la festa de la salut, que els sabadellencs moltes vegades aprofiten per marxar el cap de setmana, i hem de ser-hi, doncs, al costat de totes aquestes entitats i d'aquesta celebració de la Plec de la Salut després de dos anys sense actes, doncs, per aquesta pandèmia. Nosaltres també us expliquem que Ràdio Sabadell oferirà una programació especial el proper dilluns des de l'esplanada, des de les 10 del matí. Que vagi molt bé, regidor, molt bon dia.
Molt bé, ens veiem a la una, que justament em sembla que tinc cita amb vosaltres.
Exacte, sí, doncs amb la Mireia Sanz, que serà la directora del programa, doncs et voldrà fer, doncs, això, una mica balanç de com ha anat la jornada. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Felicitats pel programa d'avui, que és molt interessant.
Gràcies.
Doncs aquest imperi és que doncs no para de créixer, i si no, ens ho diem nosaltres, no? També, Montse, ens hem d'animar, ens hem d'encoratjar.
Nosaltres fem el que fem, i és la primera inici de qualsevol obra creativa. Creure una mica en tu, perquè si no, això no comença.
Per això era també important.
Això també és creativitat, Perdona,
I la complexitat està unit amb l'interès. Les coses complicades són molt més interessants.
I de qui és aquest programa? Qui és l'autor d'aquest programa?
Nosaltres.
Tots nosaltres. Tots nosaltres i totes les veus que ens fan reflexionar.
Co-creació, no? Això és un procés de co-creació. Sí. I avui, a més, sí, sí, ja ha arribat el súmum tenint el Ramiro amb nosaltres, que és la Maxi Mas.
Sí, pots comptar.
I Ramiro, clar, sí, avui doncs, jo crec que ens faltarien 5 programes més per resoldre els dubtes que tenim sobre l'autoria.
No ens els acabem,
però,
els temes.
Però en parleu d'aquests temes, vosaltres, els autors, els creatius?
No, és curiós que entre pintors no parlem mai de res, parlem de futbol i de coses.
Què dius?
Sí? Sí, perquè allà tothom té assumit els problemes, com si diguéssim, m'entens? No. A veure, són uns conceptes que no t'ajuden a treballar, aquests. Són paral·lels a la feina.
Heu d'anar avançant, no? Perquè sí, si no, clar, us quedaríeu allà, doncs, encallats. Sí. I el Ramiro ens posa deures per la propera setmana. Ai, no, la propera setmana no, que si no... D'aquí 15 dies.
Què ens proposes, Ramiro?
Quin és l'objectiu? De què vols que reflexionem?
Ho hem parlat amb la Montse.
I amb la Jordina.
I ens va semblar bé que pogués ser el paper de la influència en el món de la creació. Un tema molt seriós. Perquè ara també hi ha aquesta idea de que l'artista ho crea tot de res, i que no hi ha influències, i n'hi ha molt a parlar.
Té relació amb aquest, eh? De fet,
ens
hem inventat una segona part d'aquest, perquè sabíem que no ho acabaríem.
Tots tenen relació.
Tots s'encaixen. Però tu tens alguna cosa més de l'autoria per dir avui?
Per tancar el tema.
Per tancar, sí, abans que
arribi la Big Mama. Clar.
La Big Mama l'hem
descobert. Què és la Big Mama?
La Big Mama és la gran teòrica del jazz, del blues, una de les millors cantants. No coneixes, la Big Mama?
No.
Doncs no pots
no
veure sense
jazzista. Conèixer. Ah, però us puc dir una altra cosa important, amb el tema de l'autor.
A veure.
Què més?
Aviam, jo crec que en el món de l'art, l'artista és l'autor i el receptor. Uh-huh. Un és un artista actiu, i l'altre és un artista passiu. Si no es dona aquesta
conjunció,
no hi ha acció artística.
No té sentit.
O sigui, un dona uns valors i l'altre els recull.
Ell mateix. Com un bon escriptor no pot ser una persona que no llegeixi molt. Vols dir això?
No, vol dir
l'espectador, no? Que si no arriba a la seva obra...
Un espectador,
però l'espectador
té
que estar igual de format i ha de participar dels mateixos valors que té l'artista, perquè es doni el cas de la relació artística.
Falta educació cultural per poder captar segons quines coses.
Jo per això penso sempre que diuen és que hi ha un sonat que és un artista, però dic que hi ha un sonat que és un al que li agrada l'art. Uh-huh.
Clar, sí. I afortunadament, perquè si no hi hagués aquesta màgia, aquesta unió,
si no hi ha un receptor, aquella obra no existeix.
I no hauríem de renunciar a culturalitzar-nos, a educar-nos artísticament i literàriament per poder captar més i millor les coses que ens fan, també, no?
Però això és una experiència tan íntima que cada un ha de fer pel seu compte. Això no es pot ensenyar ni res. És una necessitat.
Doncs mira...
Tant de l'autor com del receptor. És una necessitat. Jo tinc molts amics que no fan art, però que són uns grans
consumidors
d'art. I...
És que no tots podem ser artistes, no? També hi ha espectadors, consumidors, oients...
És el mateix.
Doncs a nosaltres tanquem, però continuem alimentant la curiositat dels espectadors precisament amb el racó lila, amb la Big Mama, amb les seves prescripcions imprescindibles i amb la seva banda sonora.
Beni Bidi Bici.
Quan parlem d'autoria hem d'anar a parlar de propietat intel·lectual i del que això representa, dels drets morals, dels drets d'explotació, però també els drets de remuneració. Tot això dependrà de la naturalesa de les obres i del suport en el qual s'exhibeixin. I ha generat molta legislació al respecte perquè té una importància cultural, social i econòmica. A vegades han anat sorgint controvèrsies en matèria de propietat intel·lectual, com per exemple la de la música, amb el nou sistema de divulgació digital, en aquest context digital, i cal legislar de nou. I per això, quan han sorgit aquests problemes, s'ha de recórrer a les autoritats judicials per tal que donin resposta a aquests problemes de caràcter jurídic. Hi ha una entitat que és la OMPI, l'Organització Mundial de Propietat Intel·lectual, en anglès es diu WIPO, que col·labora amb jutges i rep assessorament i treballa al respecte per anar aconseguint, doncs, a nivell europeu, per exemple, que es dictin noves directives, que els països doncs, vagin creant i implementant en lleis aquelles noves directives. Hi ha un consell assessor d'advocats i de jutges a la OMPI i voldria destacar la personalitat d'Annabel Bennett, que és una jutgessa australiana que va estudiar, a més de dret especialitzada en propietat intel·lectual, va estudiar bioquímiques. Aquesta senyora doncs, ha contribuït enormement a assessorar en matèria de propietat intel·lectual a la OMPI, ja que és membre de la Junta Assessora dels Jutges de la OMPI. Per acompanyar amb música a l'Annabel Bennett, he escollit la música, la veu d'una altra jutgessa que tenim aquí, l'Araceli Aiguaviva, que en el seu disc Deixa, de l'any 2011, a ritme de bossa nova, va homenatjar el Vinícius de Moraes. Aquesta cançó es titula Sabe Você.
Você é muito mais que eu sou, está bem mais rico do que estou. Mas o que eu sei, você não sabe. E antes que o seu poder acabe, eu vou mostrar como e por quê. Eu sei mais que você. Sabe você o que eu amo? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mão. Sabe gostar, qual sabe nada, sabe não. Você sabe o que uma flor não sabe? Eu sei. Você já chorou de dor, pois eu chorei. Já chorei de mal de amor, já chorei de compaixão. Quanto a você, meu camarada, qual o que não sabe não. E é por isso que eu mais vale ser mendigo que ladrão. Sei que um dia de chegar, isso seja como for, em que você pra mendigar seu mesmo amor. Você pode ser ladrão. Por isso a minha poesia.